Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Aquest matí s'ha reprès el judici del procés amb el testimoni de la mà dreta del Ministeri d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Felipe Martínez ha assegurat que el Ministeri va posar tots els elements per supervisar que no es gastessin diners públics amb el referèndum, però que no pot respondre sota el que fos la realitat material dels fets.
Dentro del marco de control y seguimiento de la información presupuestaria, que es la competencia que tenía el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto público de la comunidad autónoma. Luego, lo que fuera la realidad material de los hechos.
Un cop acabada la declaració de Martínez, s'ha ajornat la del tècnic del Departament de Treball de la Generalitat, David Badal, i s'ha donat pas a la declaració del Guàrdia Civil responsable de l'Escorcoll al despatx de Lluís Salvador al Departament d'Economia el 20 de setembre de 2017, que ara respon a les preguntes de la Fiscalia. Segons dades de la Generalitat, el preu del lloguer d'un habitatge a Tordera durant el 2018 va ser de 471 euros de mitjana, un 3% més que l'any passat. La tendència de preus és a l'alça els últims anys al municipi, tant com a la resta de Catalunya. Lluís Sabater, Ràdio Tordera, bon dia.
Bon dia. El lloguer a Tordera és un 15% més barat que la mitjana catalana, que se situa en els 654 euros al mes. El preu dels pisos de lloguer ja supera el màxim d'abans de la punxada de la bombolla immobiliària l'any 2008. Clarament a Barcelona i també a l'àrea metropolitana, però també, per exemple, aquí al Maresme o al Vallès Occidental i Oriental. Segons les dades oficials de la Generalitat, que recull els contractes signats, els preus a Tordera van tornar a pujar durant l'any 2018 i en algunes comarques i municipis, com el nostre, ja encadenen 5 anys consecutius a l'alça. També és cert que els preus en algunes comarques s'han estancat, com el Solsonès, Terra Alta, Pla d'Urgell o la Cerdanya.
Gràcies, Lluís Sabater, des de Ràdio Tordera. Més qüestions. Un treball sobre els antics cellers particulars de l'Alt Empordà ha estat el guanyat Eduard Puig Vaireda, de recent creació per homenatjar l'enòleg figuerenc i amb l'objectiu de promoure la investigació sobre el món del vi. Més detalls des de Ràdio Vilafant. Mercè Mainé, bon dia.
Bon dia. Aquesta primera beca l'ha guanyat un projecte que vol fer una recerca sobre els antics cellers particulars de l'Empordà. Així ho explica el guanyador d'aquesta beca i director del celler Raïms, Vins i Vinyes, Jordi Esteve.
Això es tracta de fer una catalogació dels antics cellers de l'Albera. Aquests cellers que havien quedat amagats a sota els baixos de les cases, que n'hi ha molts, encara hi ha elements que ens ajuden a esbrinar com s'elaborava el vi, doncs fa 40-50 anys aproximadament, i a partir d'aquests elements i de les persones de referència que anem trobant, doncs ens ajuda a fer una reconstrucció de la vida d'aquella època, no?
El Consell Regulador de la DEO Empordà, la Càtedra del Vi i l'Oli de l'Empordà, la Universitat de Girona, l'Ajuntament de Figueres amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut Català del Vi, l'Institut d'Estudis Empordanesos, la Venerable Cofreria de la Bota de Sant Ferriol i la Diputació de Girona, amb el patrocini dels cellers de la Vinyeta i el de Peralada i el suport dels dos cellers de Pere Guardiola, Cooperativa d'Espolla i Vinyes dels Aspres, han convocat aquesta primera edició de la beca Eduard Puig Vaireda a l'entorn de la vinya i el vi a l'Empordà. La beca d'investigació serà de caràcter bienal i està dotada amb 5.000 euros.
Gràcies, Mercè Mainé, des de Ràdio Vilafant. I pel que fa al trànsit, situació normalitzada ja en aquest tram de la C-17, on hi havia un accident fa tot just una hora a Lliçà de Vall i que provocava diverses aturades també per accedir a l'AP-7. Això és tot aquesta hora. Ens actualitzem properament.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimarts a les 8 del vespre i els divendres a les 4 de la tarda a Ràdio L'Escala.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sardanes sí, sardanes no, sardanes sempre, pregunto jo, hi ha res millor? Des de Ràdio L'Escala no deixin d'escoltar l'esperat programa obligat de sardana, cada dissabte a les 12 i cada diumenge a les 10. No hi falteu.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Són les 11 i 7 minuts del matí. Avui és dimecres, dia 19 d'aquest mes de març, i això és el més calent a l'Aigüera. Com cada dia, dilluns a divendres, us acompanyem des d'ara fins al punt de la una. Dues hores de magazín, dues hores d'entreteniment, que espero que en facin companyia i passin una estrona agradable. Això és el que es tracta. Bé, per començar, com és habitual, anem a saber amb quines temperatures comencem el programa d'avui. I ens anem fins a l'estació meteorològica de la Closa del Llop, que ens marca una temperatura actual de 12 graus en 4, amb una humitat del 55%. I si anem a l'estació meteorològica de la Clota, 11 graus en 9, quasi dos, tocant els 12, amb el 62% d'humitat. Superant des de fa ja molts de dies i també parells de setmanes, un parell de setmanes, podríem dir, aquests 10 graus, ja quasi, podríem dir, posant la barrera als 12. Això, doncs, senyal de que hi ha hagut ja des de fa dies una pujada de temperatures en quant a aquestes hores del matí, perquè sempre la referència que tenim és ara com acaba el matí i comença al migdia, és la referència que tenim aquí, aquí als matins, aquí el més calent a l'Aigüera, els matins de Ràdio L'Escala, el matí i migdia de Ràdio L'Escala. Molt bé, doncs amb aquestes previsions, amb aquests valors, més que previsions, tenim valors, d'aquí una estona irem a la previsió, que ens portarà en Sergi Corral. També irem al resum de premsa dels principals diaris catalans, el Diari de Girona, el Punt, l'Ara, el Periòdico i La Vanguardia. Com no, també felicitarem a tothom que avui sigui el seu sant i també els que és el seu aniversari. Coneixerem què passava ara fa un any, què en passava ara fa cinc i per acabar el refrany, la dita o frase del dia. I avui la Montse Hidalgo ens en farà 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica. Avui amb una entrevista a Cristina Benito, economista i experta en finances personals. Per què? D'aquí una estona ho sabran. I atenció amb gent amb valors, que avui parla del telèfon de l'Esperança perquè celebra els 50 anys, mig segles comptant vivences. Alguns potser ens pensàvem que això ja havia deixat d'existir, doncs no, encara hi ha aquest telèfon de l'esperança, encara hi ha aquesta persona que està, aquest voluntari que està a l'altra banda d'un telèfon, que tu li pots explicar qualsevol cosa i ell intentarà, t'escoltarà o intentarà fer el possible perquè et pugui ajudar. El telèfon de l'esperança. Avui en sabrem més coses amb el Gent amb Valors, amb la Sandra Balaguer. I amb tot això, se'ns acaba una sintonia, en comença una altra. I amb tot això, amb música, arribarem al punt de les 12 ja per començar a la segona hora. Molt bé. Com els he dit sempre, si em volen acompanyar, molt benvinguts. I si els sembla bé, parlem del que es parla cada matí. El temps. Perquè els dic que es parla cada matí, doncs segurament algú que ens està escoltant avui li ha tocat anar a comprar el pa, li ha tocat anar a alguna botiga, i si ha trobat algun allò que s'estava esperant, quina és la primera conversa que tenen? Doncs el temps, que s'hi ha refrescat, que s'hi ha entrat la tramuntana, que si d'aquí 4 dies arribarà la primavera... Converses del temps. I el temps, es diu en Sergi, que un titular que tindrem domini del cel serà molt bona visibilitat i tramuntana moderada. Hem començat el dia amb un cel variable de matinada i en núvol circulant de nord a sud. Al matí ha quedat el cel més serè i es mantindrà així aquest panorama la resta del dia, ambient net i clar. I el vent, la tramuntana, ha començat de matinada amb una força de 3 a 5. Al matí ha pujat a moderada de força 4 a 6 i aguantarà així fins a la tarda. Al vespre tornarà a baixar la tramuntaneta. I la mar, maró, tot el dia, en tràgol de gregal entre 1 metre i 1,5 metres d'alçada. Això per avui dimarts. Demà dimecres, dia 20, el cel serà tot el dia, en una jornada sense ni un núvol. El cel ambient net, amb bona visibilitat i més fresc de matinada. En quant al vent, tramuntaneta de matinada i matí de força 3, migdia, més matí, més ben dit, ha de girar a gregal de força 3-4 que aguantarà fins a mitja tarda. Al vespre i nit tornarà a fer alguna bufada de tramuntaneta. I la mar, maró tot el dia en tràgol de gregal d'un metre d'alçada. La temperatura de l'aigua del mar, 14 graus. Bé, això és el que ens diu en Sergi Corral des del seu blog. Aquesta és la previsió amb la paraula tramuntana o tramuntaneta, tant per avui com per demà. I la temperatura d'alga del mar, aquesta que ja fa dies que no canvia, 14 graus. De moment sembla que s'hagi quedat aquí, però m'imagino que això haurà d'anar pujant, si no, malament iríem. Bé, i després de la previsió, després del temps, anem al nostre quiosc. I qui trobarem al nostre quiosc? Tota una mena de diaris en català, que d'ells destacarem el principal titular i també la fotografia de portada. Comencem per els de proximitat, Diari de Girona. Allau de robatoris al centre de Figueres i a Sant Narcís de Girona. Els veïns faciliten la detenció d'un home que volia assaltar una farmàcia. Investiguen nous assalts als locals de la capital a l'Empordanesa. I la fotografia de portada és per l'actual entrenador del Girona Futbol Club, Eusebio Sacristán, que el veiem amb fotografia aquí a la portada i diu: en cap moment no he sentit ni desconfiança ni dubtes. El tècnic diu que el 5-3-2 ja no donava per a més i els jugadors hi han estat d'acord, i reitera que per assegurar la permanència caldria arribar a uns 42 punts. Curiós amb aquest 5-3-2, perquè en el partit contra el Leganés, a l'última part del partit, doncs, va fer servir una altra vegada el 5-3-2. Tot i que ara fa servir una altra mena de posicionament en el camp. Però bé, anem a un altre dels diaris, com és el diari El Punt, que el principal titular diu: ultimàtum a Torra. La Junta Electoral l'adverteix d'un delicte de desobediència si en 24 hores no fa despenjar tots els llaços grocs. La Fiscalia assumirà el cas i obrirà la porta a inhabilitar el president de la Generalitat si aquest no hi accedeix. i la fotografia de portada amb el titular Contra la segregació. Educació i partits i entitats signen el pacte pel repartiment de l'alumnat i la fotografia de família dels signants d'aquest pacte, que els veiem doncs, aquí a les escales d'entrada al Palau del Palau del Palau de la Generalitat, no, crec que això seria el Parlament, doncs, tots els que han signat aquest pacte de repartiment de l'alumnat, tot i que segons sembla hi ha alguns sindicats que no hi estaven d'acord. Molt bé, això són els diaris gironins. Anem amb els de Barcelona i comencem per el Periódico. El Periódico també es fa ressò de l'avís Quim Torra, avís definitiu a Torra perquè tregui els llaços. La Junta Electoral adverteix el president de les conseqüències penals de la desobediència. L'ENS li dona fins aquesta tarda per retirar els símbols partidistes dels edificis públics. I la fotografia de portada amb notícia que diu detingut el sospitós del tiroteig mortal d'Utrecht. La policia treballa en la hipòtesi terrorista, però no descarta altres opcions com una venjança. 3 morts i 5 ferits. Des aquí veiem alguns dels... veiem aquí, doncs, la policia entrant a una sèrie de vagons, vagons que són de color groc, i uns entrant i altres sortint d'aquests vagons. Es portem ja un dies amb això dels tirotejos, que sembla doncs, que és una pràctica habitual. No sé què passarà, però això en principi està causant com una mena de pànic. La Vanguardia també amb Torra com a protagonista en el titular avisa Torra d'accions penals si no retira els llaços. La Junta Electoral Central adverteix el president perquè executi l'ordre. L'òrgan insta a la delegada central a controlar que es compleixi. I la fotografia de portada, no hi cap ni una agulla. La densitat de pacients i personal mèdic és evident a les instal·lacions del Clínic. Aquí és el que veiem, una fotografia amb 2 pacients, un atès per un metge i l'altre per 2 infermeres, amb un espai d'allò més reduït. L'Hospital Clínic clama per la falta d'espai que posa en risc una medicina capdavantera. I per acabar, amb el diari Ara. L'escola pública i concertada unides contra la segregació. El síndic de Greuges lidera un acord pel repartiment de l'alumnat en dificultats que suma tots els centres del país. PP i Ciutadans es queden al marge per la immersió. USTEC, FAPAC i CUP recelen del rol de la concertada. I la fotografia de portada també té a veure amb la del Periódico. Tren d'Utrecht, aquest cas que hi ha hagut del tramvia, més ben dit el tramvia, més que tren, només el tramvia, amb el títol Terrorisme o Revenja, la tranquil·litat ciutat universitària, la tranquil·la ciutat universitària d'Utrecht a Holanda va viure ahir un matí de tragèdia quan Golmen Tanis, de 37 anys i amb aparents connexions en jihadistes, va tirotejar els passatgers d'un tramvia i en va matar a 3. Bé, doncs aquest és el que ens portava el diari Ara en el seu titular. Hem sabut ja dos que porten els principals diaris catalans, els titulars, uns dels coincidint amb els llaços grocs i Torra, i els altres en fotografia de portada per el que va passar ahir al tramvia d'Utrecht, a Holanda. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, a vegades és la paraula típica de dir com està el món. Bé, i continuem, i és aquell moment que anem a l'apartat musical, i com cada dimarts estem a la dècada dels anys 80, sempre amb la primera cançó, que serà sempre així, no, tant en tant canviarem de dècada. Però de moment, com que van començar la dècada del 80, continuarem. Poder algun que altre més, però no es preocupin, perquè hi ha gent que li agrada potser més la música dels anys 60, anys 70, o anys els 2000. Sí, en tindrem per tothom. Però a la primera cançó del dimarts, anys 80, i amb un d'aquests grups que van sortir a aquesta època i que només se'ls coneix una cançó com aquesta. Surten amb una cançó i moltes vegades aquí es queden. Eren els Zombies i la cançó que ens parlava de Groenlàndia.
Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en las selvas del Borneo, en los cráteres, en el mar de los anillos de Saturno. Cruzando amplios mares, escalando altas montañas, descendiendo los glaciares, a través de desiertos, las junglas y los bosques, quizás te encuentre alguna vez. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en las selvas del Borneo, en los cráteres, en mar de los anillos de Saturno. Llegaré hasta el espacio exterior. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en las selvas del Borneo, en los cráteres, en mar de los anillos.
Els Zombies amb aquest Groenlàndia, tema anys 80, amb aquest so tecno que identificava tant aquesta dècada. Bé, i ara sí que anem a aquest apartat de sants, aniversaris, notícies i refranys. Comencem, i avui sí que és aquells sants marcats al calendari. Hi ha alguns sants durant l'any que estan marcats ja en majúscules, perquè aquí el tenim marcat en majúscules, que és avui Sant Josep. Des d'aquí, felicitats a tots els Joseps, Pepites i derivats. Peps, Pepites i derivats. Moltes, moltes felicitats. També a Sant Quintilià. Si algú s'ho digui, doncs mira, també. Però avui sí que Sant Josep ho eclipsa tot. Aquests sants els que queden marcats en majúscula en els calendaris. 19 de març, Sant Josep. Les felicitats, com deia, tots els que avui celebren el seu sant, com també els que celebren el seu aniversari. Segurament hi haurà algú que va néixer avui, un 19 de març, i li van posar Josep. Doncs farà una felicitació, per ell una felicitació doble. Avui, qui va néixer un 19 de març? Doncs l'actor Benicio del Toro, que fa 52 anys, la que va ser presidenta des del 2007 fins al 2015 d'Argentina, la Cristina Fernández de Kirchner, que el seu home també ja havia sigut president, que en fa 66, i el Canto del Loco, en Dani Martín, que fa 42 anys. Bé, i anem a l'apartat de notícies. Què passava ara fa un any? La notícia era el següent. Aquesta setmana l'Ajuntament de l'Escala ha començat els treballs per arreglar els desperfectes que va provocar l'últim episodi de temporal que va tenir lloc al principi del mes de març. Aquest temporal que va provocar aquests estralls que hi va haver allà a la zona de la punta, quasi acabada d'estrenar, com aquell que diu, i el primer temporal que va fer tota aquella sèrie de desperfectes. I en fa 5 també parlàvem d'obres, aquesta vegada pel començament de l'enderroc de Cales Monges. Es preveu tenir-ho tot enllestit abans del Cana. La setmana vinent els esforços se centraran en la retirada de la runa, un edifici emblemàtic de l'Escala, que jo la primera escola on vaig anar, a les Monges, i segurament gent de la meva generació i també generacions que han vingut després i molts d'abans també es van trobar que va ser dels primers llocs que van anar. Molts, ens havien passat alguns per allà, a Calatat i a l'Escolàstica, però alguns, com jo, el primer lloc on van anar va ser aquí a les Monges, i bé, aquest edifici en fa 5 anys es va començar a enderrocar i avui hi tenim aquell aparcament. Tot i que allà es havia parlat de fer-hi altres coses, havia parlat inclús de fer-hi una sala polivalent, també es veu que es havia parlat també de fer-hi pisos, de fer-hi moltes coses havien de fer, i finalment, doncs, després que ho va comprar l'Ajuntament, ha quedat en aparcament. I per acabar, el refrany, la dita o la frase del dia. Si veus per oblidar, paga abans de començar. No fos que t'oblidessis de pagar, que es podia afegir. Però bé, amb el refrany acabem doncs aquesta secció i ja anem a les que tenim preparades per avui, aquestes dues seccions amb veus femenines. La primera de la Montse Hidalgo, aquests 5 cèntims, i després la gent amb valors amb la Sandra Balaguer. Comencem amb els 5 cèntims que ens porta la Montse Hidalgo, aquest espai de divulgació econòmica. Avui anem amb una entrevista a Cristina Benito, economista i experta en finances personals, amb motiu de la publicació de Money Mindfulness, una guia pràctica per generar, conservar i multiplicar els diners. Déu-n'hi-do. Pot ser molt i molt interessant. L'escoltem? Vinga.
Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
Com podem generar, conservar i multiplicar els diners? Avui volem fer 5 cèntims sobre com ha de ser la nostra relació amb els diners i conèixer eines que ens poden ajudar en la nostra economia personal o empresarial. Cristina Benito, benvinguda, bienvenida. ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa.
Usted es economista, asesora financiera y ahora también escritora. ¿Puedo decirlo así?
Sí, todavía me suena, pero sí, es así.
Ha publicado Money Mindfulness, que es este libro que tenemos aquí. De usted ha dicho Francesc Miralles que es la Marie Kondo de las finanzas. ¿Cree que existe el mismo interés en ordenar la casa, por ejemplo, que nuestras cuentas?
Ojalá, bueno, ojalá. Pero sí que es verdad que ordenando nuestras cuentas, lo que hacemos es realmente acabamos ordenando nuestra vida. Porque nuestra relación con el dinero es un reflejo de la claridad o confusión que tenemos con nosotros mismos, ¿no? O sea que sí, si nos ponemos manos a la obra y ordenar nuestras finanzas como cuanto antes, vamos a ver cómo mejora nuestra vida en todos los aspectos.
¿No sabemos tener una buena relación con el dinero?
El dinero fue creado para facilitarnos la vida y siglos después, en la mayoría de los casos, nos la está amargando. Es verdad que el dinero no da la felicidad, pero una mala relación con el dinero es un seguro de infelicidad. Y desgraciadamente hay más personas que tienen una mala relación con el dinero que una relación amable.
¿El dinero es tabú? ¿Es una maldición que hace infelices a los pobres y desgraciados a los ricos?
Es un tabú, sobre todo en nuestra cultura, no hablamos del dinero, nos cuesta mucho, es de esos temas que no se sacan en la mesa por evitar que sea una batalla campal. Puede ser que por desconocimiento muchas veces y otras porque lo tenemos asociado a las emociones erróneas, ¿no? Pensamos que es algo solo para expertos en la materia o que es aburrido, que es de mala educación, ¿no? Pesa bastante nuestro inconsciente colectivo. La tradición judío-cristiana, todos tenemos en la cabeza, ¿no?, el pasaje del San Mateo, de es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, o los cuentos que nos contaban de pequeños en los que el pobre es el bueno y generoso y el rico es malo y ha pasado por encima de otras personas y de sus principios para amasar su fortuna, ¿no? Todo esto va creando o va haciendo que el dinero se convierta en un tabú y que pensemos que es algo sucio, que no podemos hablar de él y de lo que no hablamos es como si no existiese, ¿no? Aquello que despreciamos acaba volviéndose contra nosotros. Si no cuidamos de nosotros, también acabará volviéndose contra nosotros, como ese perro que maltratamos y que quizá ataque a su dueño o la pareja ninguneada que busca a otra persona afuera, ¿no?
Dicen que nadie se hace rico trabajando.
Sí. Bueno, no es importante solo lo que generamos, sino también lo que somos capaces de retener. La primera parte de la generación, porque el libro consta de tres partes, generación, conservación y multiplicación, y hay 9 leyes y multitud de herramientas para incorporar en nuestro día a día para que mejore nuestra relación con el dinero, que cualquiera de nosotros puede incluir en su día a día. La primera ley, digo que no trabajando más horas vamos a ganar más dinero, ¿no? Que a veces es mejor parar, darnos un tiempo a nosotros mismos para pensar en nuevas oportunidades. Dinero y tiempo son dos caras de la misma moneda y las fugas en tiempo se acaban convirtiendo en fugas de dinero y si no gestionamos bien nuestro tiempo difícilmente vamos a gestionar bien nuestro dinero. Pero es verdad que si solo vendemos el tiempo ponemos techo a nuestra prosperidad y podemos hacer muchas otras cosas. Recojo un estudio de Corley, un financiero estadounidense, que ha estudiado porque hay personas, ha convivido durante años con más de 300 millonarios que se han hecho desde cero, para ver por qué tienen tanta facilidad para generar dinero y si nosotros podríamos hacer lo mismo. Y él dice que realmente son hábitos, pequeños hábitos, lo que nos diferencian. Hacen cosas distintas y las hacen de manera diferente. Y una de ellas es que se levantan muy pronto, horas antes de que empiece su jornada, para hacer las cosas más importantes, cumplir aquellas tareas primordiales en el día, porque si no tienen la sensación de ir a matacaballo siempre, de ir detrás del tiempo, ¿no? Nosotros no tenemos por qué levantarnos tan pronto, pero dedicar los primeros minutos del día a fijar cuáles van a ser nuestros objetivos nos va a hacer muchísimo más eficientes, nos va a focalizar en lo que realmente es importante. Y así, siendo más eficientes con nuestro tiempo, veremos también cómo eso puede traducirse en una mayor facilidad para la generación de dinero.
Ahora me hacía pensar en la frase de Pep Guardiola. Els catalans, si ens llevem ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, si nos levantamos muy temprano, somos capaces de hacer muchas cosas. Hay otra frase también muy tradicional aquí en Cataluña, y es que hay gente que tiene la máfura dada, que se le escapa el dinero. Uh-huh. ¿Cómo se puede conservar el dinero? ¿Se nos escapa realmente?
Se nos escapa, y es la mayoría de las veces por falta de atención, de ahí lo de mindfulness, ¿no? Lo de money mindfulness, que no es otra cosa que prestar así como el mindfulness es una adaptación moderna de la meditación que ya nos enseñaba Buda hace más de 2500 años, los artistas de la vida, que así eran conocidos los practicantes de estas técnicas en la India, para vivir con plenitud en el momento presente y no dejarse arrastrar por un pasado que ya no existía o por un futuro que no se sabe que sí existirá, se concentraban en el momento poniendo su atención en la respiración, ¿no? En cada entrada y salida de aire. Bueno, pues nosotros vamos a hacer lo mismo con cada entrada y salida monetaria. A lo largo del día gastamos muchas veces dinero sin prestar atención no solo al dinero, sino a lo que estamos comprando. Por ejemplo, bueno, yo es lo que en el libro llamo gastos termita, ¿no? Estos pequeños bocados a nuestro bolsillo que a final de mes y de año acaban haciendo un agujero muy importante. Los tres cafés que nos tomamos el primero de la mañana lo necesitamos y lo vamos a disfrutar. El segundo probablemente nos lo tomemos por acompañar a alguien y igual ni nos apetece, y el tercero directamente nos va a sentar mal. Ahí tenemos muchos hábitos que hacemos de forma inconsciente que se están llevando parte de nuestro dinero, ¿no? De nuestro dinero y de nuestro tiempo y de nuestra energía al final. Si eso sumamos lo que nos gastamos no solo en un día, sino en una semana, en un mes, a final de año, bueno, en el ejemplo que yo recojo, pongo una cuantía que es cerca de los 4.000 euros, ¿no? Y son cosas que ni hemos sido conscientes ni del gasto ni de la satisfacción que nos aportaba lo que nos estábamos gastando, ¿no? O sea, que tenemos que empezar a prestar atención cada vez que sacamos el dinero de nuestra cartera. Podemos hacerlo con los gastos termita, esos gastos pequeños, que además nos van a preparar, van a generar con nosotros una interacción, una nueva interacción del dinero con nuestra mente, y nos van a preparar para cuando tengamos que tomar decisiones financieras de mayor calado. Podemos empezar a hacer también una radiografía financiera de cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos, aunque nos dé un poco de pereza, pero escribir o utilizar una aplicación o poner en una hoja realmente cuáles son todos mis gastos nos va a ayudar mucho a empezar a ser conscientes con el dinero, ¿no?
¿Con tenerlo en el banco ya lo tenemos conservado, ese dinero?
No, precisamente con tenerlo en el banco lo que hacemos es que nuestro dinero pierda valor cada día, ¿no? Siempre que pensamos en la inflación como una subida de precios generalizada, que realmente es lo que es, pero incluso cuando nos hacemos un poco más mayores pensamos como con nostalgia, ¿no? Y con melancolía. Antes con este dinero podía comprarme, podía ir al cine y pagar 5 pesetas, ¿no? Decimos, o al teatro. Pero no pensamos lo que está haciendo la inflación en nuestros ahorros. Ese dinero que dejamos en el banco y que no está produciendo, tal y como está la situación actual de los tipos, no está produciendo nada, está perdiendo valor además a causa de la inflación. Nuestros ahorros, si estamos ahorrando, que es otro de los de las recomendaciones que recojo en Money Mindfulness, en el libro, el ahorro como carta de nuestra libertad, cuando vayamos a sacarlo dentro de 10 años o de 15, o si estamos ahorrando para nuestra jubilación, va a valer mucho menos, ¿no? Así que también tenemos que buscar otros instrumentos, porque los tenemos y además al alcance de la mano de todos. Nuevamente digo que no hay que ser un experto para invertir nuestro dinero con cabeza. Hay que buscar un instrumento que por lo menos me vaya a dar una rentabilidad por encima de la inflación. Y hay que hacerlo cuanto antes, porque el tiempo juega a nuestro favor gracias al interés compuesto. O sea que hay que empezar a ahorrar ya y a invertir nuestro dinero también.
¿El dinero se puede multiplicar?
Se puede multiplicar, pero la multiplicación en sí mismo no debe ser el objetivo. El dinero es un instrumento que nos va a ayudar a cumplir nuestros objetivos vitales. Por lo tanto, el primer paso para empezar a multiplicar nuestro dinero es decidir para qué estoy ahorrando y para qué estoy invirtiendo. Porque debe ser para cumplir un objetivo personal y vital en el futuro, que puede ser, como decía antes, la jubilación, o hacer un máster, o montar mi propia empresa, o regalarme un año sabático, o ayudar a mis hijos a estudiar un año fuera o a estudiar en una universidad.
Money Mindfulness, cómo generar, conservar y multiplicar tu dinero. Cristina Benito, muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros por invitarme.
Cinc cèntims.
Els cinc cèntims amb Montse Hidalgo i a la Cristina Benito avui com a protagonista. No sé si hem après alguna cosa sobre aquest Money Mindfulness, però bé, almenys, més ben dit, ens ho ha explicat la Cristina en què consistia tota aquesta guia pràctica per generar i conservar i multiplicar els diners. Vint minuts per arribar al punt de les 12. Començarem després, o més ben dit, maridarem a la secció dels 5 cèntims amb música amb aquesta cançó de l'últim treball discogràfic de Melendi i aquesta que va fer en col·laboració amb Carlos Vives, ai, que no sortia el nom, El Arrepentido.
Hoy voy a contar la historia del arrepentido que viviendo en la memoria se perdió el camino. Es hermano de ese que anda siempre en el futuro, pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro, y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunde con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Con el presente
el que nos lleva a las cuestas pendientes, el más humilde está el más influyente, el que te dice oye Melén, pórtate bien, vamos pa' Oviedo que nos deja el tren.
Voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas.
Ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende.
Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Donde huyen los fantasmas, se ahogan las supersticiones,
donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones.
Ahí donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen,
donde todas las tristezas se van cuando me ven aparecer.
Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar
donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Despierta, con cada segundo que pasa se cierra una puerta, con cada mirada perdida se muere un paisaje. Y así podrás al fin saber lo que grita el planeta. Ya llegó la hora de que miremos dentro, despierta.
Carlos Vives, aquest El Arrepentido. A punt d'arribar a 12:15, continuem. I ho fem amb gent amb valors. Els hi parlava d'aquest telèfon de l'Esperança que celebra els 50 anys de vida, mig segle escoltant vivences aquesta setmana, a la secció Gent amb valors, aquí a Valors Alça, a Valors a l'Alça, que és que fa d'aquesta secció del programa Valors a l'Alça, Gent amb valors. La Sandra Balaguer li fa una entrevista a Joaquim Deosdat, voluntari de l'entitat de fa més de 10 anys. Potser, com els deia abans, pensant que no existia el telèfon de l'Esperança, doncs sí, encara funciona, encara existeix, i avui en coneixerem més coses.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
El telèfon de l'Esperança de Barcelona celebra 50 anys, mig segle, escoltant vivències. Avui a la secció Gent amb Valors ens acompanya en Joaquim Deosdat, que és voluntari de l'entitat des de fa 10 anys. Joaquim, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Gràcies. Benvingut. Quina és la teva feina com a voluntari al telèfon de l'Esperança?
Bueno, pues com a voluntari faig diverses tasques, però entre elles, bàsicament, la d'escolta.
Uh-huh. Quin tipus de trucada generalment rebeu allà?
Tot tipus. Des de gent que, bàsicament, o ens pot dir, us canto una cançó, gent que ens diu, us explico la recepta de cuina que he fet avui, gent que ens diu, estic sola, necessito parlar. I ja les trucades van ja greujant de nivell. Doncs podem parlar de gent amb trastorns psíquics, trastorn de límit de personalitat, bipolaritat, esquizofrènia, etc. Abusos, maltractaments, pederàstia, pedofília, suïcidis, tot el ventall de trucades que puguis imaginar-te.
Tu abans, fa una estona, has dit algú que busca parlar. És el que busquen tots, en general?
Tothom amb un altre el que vol és parlar. Sigui, tingui sigui, identifiqui amb la trucada del mòdul que sigui, tothom el que vol és parlar, es vol comunicar.
I tu què pots fer per ells? Què es pots oferir? I quina ha de ser la teva actitud?
A veure, nosaltres d'entrada el que oferim és escoltar. Des de l'escolta activa és el que realitzem i treballació emocional.
Uh-huh. En el cas dels 180 voluntaris del telèfon de l'Esperança, hi ha aquest verb, que és el que tu has repetit moltíssim des que hem començat, que és el d'escoltar. Uh-huh. Com s'exercita? Perquè dir-ho és molt fàcil i potser ens omplim molt la boca en el dia a dia, no només en el telèfon de l'Esperança, però tenim clar què vol dir escoltar, què és l'escolta.
A veure, nosaltres sí que ho tenim clar. Nosaltres, quan escoltem, d'entrada, partim de la base de que jo definiria l'escolta com l'art del respecte amb la comunicació. És a dir, en el moment en què tu estàs callat, escoltant atentament amb aquella persona, però no només amb les oïdes, sinó amb cos i ànima, estàs respectant amb aquella persona, estàs donant-li pas a que aquella persona pugui expressar els seus sentiments, les seves emocions, etc.
Com t'has hagut de preparar, tu, per fer aquest tipus de voluntariat?
Uf! Bona pregunta. A veure, nosaltres, per descomptat, ja existeix un procés de selecció i, a part d'aquest procés de selecció, posteriorment hi ha una formació. Amb aquesta formació ens ensenyen quines són les característiques que té aquest d'un bon escolta i quines són les característiques del que és l'escolta activa.
Mm-hmm. Fa 10 anys, ja dèiem al principi que ets voluntari al telèfon de l'Esperança. Mm-hmm. Una dècada on a nivell social, com a mínim, polític i econòmic han canviat moltíssimes coses. Molt. Això s'havia reflectit en el telèfon?
Sí. Jo recordo que quan vaig entrar el volum de trucades que teníem estava al voltant dels 13-14.000 trucades anuals. I si no vaig errat, aquest any hem sobrepassat les 25.000 trucades.
Però hi ha hagut un increment molt bèstia.
Molt i molt, molt, molt substancial de trucades. De trucades de tot tipus, de tot tipus. I fins i tot cada vegada s'estan trucant més gent jove i familiars de gent jove amoïnats per les casuístiques dels seus fills, nets, amics, etc.
A què podem atribuir aquest increment?
A veure, jo tinc la meva teoria i és una paradoxa que en el món de la comunicació existeix moltíssima incomunicació. El primer, jo mateix, vull dir, vaig pel carrer i vaig amb un mòbil, vaig parlant i vaig pendent exclusivament del que tinc en aquell moment i moltes vegades no miro el que està passant al meu voltant.
Aquí t'ho trobes directament, potser no ho pots mirar, però sí que ho pots escoltar, com deies. I a més, també ho has deixat anar, eh? Hi ha trucades que no deuen ser gens fàcils de digerir.
Correcte, correcte. Trucades, vamos, són molt intenses. Hi ha trucades realment molt intenses, molt intenses. Un maltractament, un abús, un suïcidi, són trucades de caire tremendament intenses.
Com arribes tu a casa?
Bueno, intento, jo faig la meva feina de contenció emocional també i intento protegir-me, intento deixar el que hi ha en el telèfon, deixar-ho en el telèfon, no portar-m'ho cap a casa.
Què has après? Suposo que en aquests 10 anys segur que alguna mena d'aprenentatge, ja sigui emocional o no, t'emportes.
Sí, correcte, per descomptat, per descomptat. Treball emocional molt... I una cosa que he après és escoltar, no només escoltar en l'àmbit, diguem-ne, professional, que dintre del voluntariat del telèfon de l'esperança, sinó en la resta d'àmbits de la meva vida.
Sou molt diversos?
Totalment diversos.
Tots aquells que esteu a l'altre cantó del telèfon?
Sí, sí, totalment diversos. És a dir, no hi ha un patró comú de tots els voluntaris. A veure, sí que hi ha un patró comú, és que tots sabem escoltar.
Ens deies que tu vas passar, tothom ha de passar un procés de selecció.
Correcte.
Què et va empènyer tu fa una dècada a fer-te voluntari al telèfon de l'Esperança?
A veure, jo em va ser una situació que en aquell moment vaig dir ara és l'hora, ara em toca, i el que em va portar a fer això va ser intentar revertir cap a la societat el que la societat m'havia donat a mi.
Mm-hmm. Què diuen al teu entorn? Amics, familiars...
No, al meu entorn ho tenen acceptat molt bé, estan contents, i bueno, primer que té que estar content sóc jo. Al meu entorn, per descomptat, em recolza, no? La meva dona, el meu fill, la meva mare, tots em recolzen. Però bueno, en principi, bàsicament, sóc jo. A mi el poder realitzar aquesta tasca m'omple de satisfacció i, a més, vull dir, m'ha ajudat a créixer com a persona.
Com funciona per aquells que no sabem com és el dia a dia? Quantes hores o quants dies...
Sí, el telèfon de l'Esperança t'ha de dir que funciona els 365 dies a l'any, les 24 hores al dia. És a dir, no ha deixat de funcionar des del dia de la seva posada en marxa, ara fa 50 anys. Repeteixo, són diversos torns que tenim de voluntaris, dos cabines per torn i omplim, anem omplint.
Quantes trucades pots rebre tu en un dia o pots atendre? Suposo que depèn molt perquè cada trucada
depèn,
és un món,
depèn,
no?
Depèn del caire de la trucada, no? Perquè hi ha hagut moments en què si el caire de la trucada és important, per exemple, un tema d'un suïcidi, estic al temps que faci falta. Donar el màxim de cabuda a totes les trucades possibles. I llavors, o sigui, no és que estiguem limitant a 10, 15, 20 minuts la trucada, però, repeteixo, intentem donar. Quantes trucades puc agafar al cap del dia o al cap del meu torn? 10, 15, 20, no ho sé. Depèn del dia. T'he de dir també que jo faig torn de nit i el meu torn és de 10 del vespre fins a les 8 del matí. Amb la qual cosa agafo moltes trucades.
Sí? El torn nocturn és el...
És el torn que he fet des del primer dia. He fet altres torns perquè m'han fet suplències, etc. Però el torn que a mi m'agrada i amb el qual em sento realment a gust és el torn de nit.
Hi ha algun torn on hi hagi més trucades?
No puc especificar-te un torn al qual... Sí, sempre ja et digues que no para. Entre nosaltres, quan fem el relleu de canvi, preguntem com va la tarda, com anar la tarda, i més o menys, vull dir, és una tònica pràcticament diària. Pot oscil·lar, trucada amunt, trucada avall, però cada dia estem al voltant de les 65 trucades, aproximadament.
Déu-n'hi-do. Joaquim, no sé fins on pots explicar, i amb això anem acabant, però entenc que per segons quines situacions, com les que ens has comentat, acaba havent uns protocols, potser, d'actuació.
Correcte. Totes les trucades seran un protocol d'actuació. Ens preparen per tot tipus de trucades i per tot tipus de realitzar el seguiment, perdó, no seguiment, sinó el procés adient a cada tipus de trucada.
Mm-hmm. Joaquim Desdat, alguna cosa que ens falta explicar per fer conèixer, perquè tothom sàpiga aquesta fantàstica tasca que feu des del telèfon de l'Esperança?
Res, és simplement que intentem donar un llum d'esperança a tothom que ho necessiti i, com diu el nostre eslògan, estem allà per escoltar.
Doncs que així sigui per molts anys i que tots aquells que ho necessiten puguin fer-vos un truc en qualsevol moment. Joaquim Deusat, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per haver-vos convidat. Moltes gràcies.
Per aquests 10 anys de voluntariat i per aquests 50 anys de telèfon de l'Esperança i fins aviat.
Molt bé, gràcies.
El més calent a l'aigüera.
Doncs segurament que sí, que algú s'haurà fet la mateixa pregunta que em feia jo com estava preparant el programa d'avui, si encara existia el telèfon de l'esperança. Doncs sí, i avui en Joaquim Deusdat ens n'ha parlat i ens ha explicat moltes més coses sobre aquest telèfon que compleix ja el mig segle de vida escoltant vivències, problemes i qualsevol cosa que per al que es vulgui fer servir, qualsevol cosa, però almenys que tingui una raó de ser, no? D'allò de trucar per trucar o per gastar alguna broma, alguna cosa, que segurament més d'alguna vegada també els hi deu haver passat. Molt bé, 5 minuts per arribar al punt de les 12 i arribarem a aquesta hora tan assenyalada del dia amb música, i amb música d'un dels protagonistes de l'apartat dels Sants i Aniversaris, en Dani Martín, amb el grup que hi va formar part, com és el Canto del Loco, i amb un dels temes més coneguts, com eren aquelles de les zapatillas.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente si está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio, todos angelonientes. Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente. Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. Estoy muy harto de que me digan si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y nunca la verás. Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar. Y nos ha multado y tu coche se ha llevado a la grúa municipal. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. Coche y ahora busca lo del ticket de la hora, y cuando vuelvas a ponerlo te habrán puesto una receta de recuerdo. Quiero entrar en tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio. Quiero entrar con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar.
El Canto del Loco amb aquestes zapatillas, un d'aquests temes que quasi els identifica. Sempre hi ha aquella cançó que identifica un grup o un cantant. Com l'escoltem, ja sempre el relacionem, o si ens diuen el nom, sempre li posaríem la cançó més identificativa. I una, no ho sé si seria aquest grup, el Canto del Loco, una d'elles és les zapatillas. Bé, arribem ja al quasi al punt de les 12, i és aquell moment de que fem el canvi. El canvi per començar ja la segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Ràdio L'Escala. Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Doncs ara sí, són ja les 12 en punt i és aquell moment